Ábalos diu que...
ha de marxar.
Ha de marxar, no marxa al final, eh?
No, fan, li diuen on està la clau, li diuen on està la clau, una cosa així.
Diu que hi ha algú intentant entrar a casa seva.
Familiar, entenem.
Un... Sí, sí, un familiar, entenem, ho dieu, familiar. Especifica, perquè sí. Ell s'ha endut la clau i ha tancat.
I no té, i no té clau, i llavors la sí, Cina sí, diu, sí, bueno, sí, pues sí, vamos a publicidad sí, y se lo soluciona usted. La,
aquest matí...
Què passa?
Mira, sense permís ho dic, perquè és que m'ha fet molta gràcia. Aquest matí, Núria Ros ha fet un Ábalos.
Per què?
Per què? Amb, què, amb quina cosa?
Ai.
Ara estic
no he tingut un problema de claus a casa?
Sí. Bé? Ai, sí, sí. Ah, sí, 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 sí.
Ai, ai, ai. He estat aquest matí, no se'n recordava, ja. Fixa't, sí.
No, és que passen moltes
raó,
coses,
mentre
estan passant
raó.
Moltes coses.
No, perquè pensava en les claus de la moto. Com que abans
ah,
en parlàvem...
Ah, clar.
Ara miraré no, si me les he deixat penjades, eh?
Ui, compte,
eh? Ah, perdoneu, ja que estem d'anècdotes... Ja que estem d'anècdotes personals, jo em vaig deixar una vegada les claus a la moto.
Ui.
I quan vaig tornar no hi estaven, però tenia un paper que em posava... Està en el bar de l'esquina.
Wow.
Tus llaves estan en el bar.
Mira, bona gent, persones.
I vaig anar i allà
gent.
Estaven. Em van dir, sí, sí, que les hemos visto i tal. I encara queda gent bona. I el meu
convida.
Barri no és, no és
no sé
el
si,
teu.
No sé si l'Àngel s'ha deixat alguna vegada les claus del patinet posades.
L'Àngel Martínez?
No,
l'Àngels. Ah, l'Àngels. Estava mirant, m'he anat jo al tècnic.
Els que... patinets tenen clau?
No, no. Ah. Diu que no va amb clau, això.
Però,
no, no,
Àngel,
clar. Van és que ara són tan moderns.
Bueno, la qüestió, què?
Què?
Rematem la pregunta, Can Bravo.
Quina era? Això, perdona, és que hem parlat tant que se m'ha oblidat.
Què t'inspira tu un 29 de febrer? Ah, què faries amb un 9 de febrer, amb 29 de febrer?
Vale.
Si bé penses que és un dia per provar una cosa nova. Jo crec, Núria Ros... Sí, què tens ganes
mira,
de provar?
Mira, avui, si m'atreveixo, provaré el ramen.
El ramen? Però no l'has provat.
No.
No has provat mai el ramen?
No, i és estrany a mi, perquè fliparàs. Sabeu que m'agrada molt menjar.
Fliparàs.
Ui, us heu il·luminat, no, les cares.
És que el ramen està...
Boníssim,
bueno,
no?
Com diuen els experts sí, i els tècnics,
sí.
Utilitzaré paraules tècniques, em disculpareu, està
tècnics,
que te cagues, està que te cagues.
Sí, va, doncs... Avui, per sopar, ramen.
Perdona, i amb un plat de ramen... Menja un exèrcit, eh? O sigui, allò
sí.
És...
Per dos anem bé, no?
Una concentració allà de coses i
és
de
així.
Tal. Ja m'ho diràs.
Va, demà us ho explico.
Caldo igual.
Sí.
I tu què? Tu vols provar alguna cosa? Què? Què et queda per provar? Bueno, de gastronòmicament res, del teatre res, parlem de, no sé, d'altres històries. Si
mira, jo em vull... és una il·lusió.
Ai, és una il·lusió.
Sí, de
pues
la vida
no
i que...
Il·lusió. No te llamo
exacte.
Il·lusió perquè tengas...
Que acabaré fent... Tot i que em fa certa...
Respecte?
Respecte.
Ui.
Que és anar amb parapent. Jo vull anar amb parapent.
Ah, que guai.
Jo faig una pausa dramàtica perquè aquestes aspiracions va. Em semblen com fora
mira,
de...
Exacte, lo que el viento se lleva una mica.
No, exacte.
El vent. Lo que no pudo lo dejó.
El vent. Bueno, doncs res, doncs endavant, si vols arriscar la teva vida.
No, algun
res,
dia, sí.
Doncs fes-lo.
M'agradaria molt.
No et treuré, parapent.
Sí,
molt bé.
Paracaigudes no, que hi ha molta gent que ho confon.
No,
mi
és la muntanya,
no
tirar-te per la muntanya.
Sí,
allà,
a mi em fa gràcia el parapent.
Ir planejant allà. És com una l'ala delta, no? Delta.
Sí, una cosa similar, però més assegudet.
Més assegudet. Ah, és veritat, és assegudet, no és tombat.
Exacte. Val,
doncs mira, un 29 de febrer. Fes-ho aquesta tarda.
Sí, ara...
Fes-ho, no t'ho pensis, és el dia... Joan, si tu penses massa, no ho faràs. Ho has de fer aquesta tarda.
Des de Collserola, eh?
Des de Collserola. Fes-ho demà a les 5 del matí.
No caigui el Carmel.
I aterres aquí, des de Collserola, aterres aquí directament. Sí. Directament a la cadira del conductor del programa i vas fer.
Mira, escolta, pels 30 anys de Ràdio Estel...
Una celebració. Mira. Enviem a Núria Ros a provar la caída libre.
Exacte.
I todo por la audiencia. I tu al parapente. Jo us espero aquí prenent ja. Cafè a la màquina.
Et sembla molt bé. Va, si voleu participar-hi, Rafa.
Sí, respostes, si us plau. Què us inspira un 29 de febrer? Un dia per, doncs, per provar coses noves, segurament un dia que succeeix cada 4 anys. Respostes per missatge de veu o missatge per escrit al 663 99 30 62 663 99 30 62 i estarem encantats de llegir-vos, d'escoltar-vos i demà entreu al sorteig de la cistella.
Doncs vinga, va, dit això, anem a la musiqueta, una mica de publicitat i de seguida amb nosaltres Ruth Caral, històries de superació aquí a la caravana.
destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino.
Radio Astel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, doncs, com cada dijous, ara és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció, una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista, Rut Caral. Rut, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, molt bé.
Què ens portes avui? A qui entrevistaràs avui?
Mira, avui parlarem amb una persona que penso que ens podrà explicar molt bé què és la superació, què implica superar-se i com se pot fer. És una persona que he de dir que pràcticament perdó, no la conec, però estic convençuda que valdrà la pena escoltar. D'històries com la seva en veiem cada dia a Barcelona, sobretot, i precisament això fa que ja d'alguna manera mos hi hem acostumat, no? Però que d'habitual i de normal no n'hauria de tindre res. En fi, val més que el presentem i que el coneguem. Per tant, avui coneixerem Fran Mora.
Que bo que és aquest, aquest tamacle que diuen. Vinga, va, Ruth, qui és Fran Mora?
Mira, Fran Mora té 64 anys. Durant més de 25 anys va combinar diverses faenes, va treballar al camp, en una granja, netejant carrers, també de pintor. A causa de la crisi econòmica del 2008 va perdre la faena i, en conseqüència, el pis. Va vendre tot el que tenia, però no va ser suficient per poder continuar pagant el lloguer. Per això, durant gairebé 11 anys, va viure als carrers de Barcelona. Va aconseguir evitar l'alcoholisme i va tirar endavant com va poder. Fins que ara fa un any, Arrels Fundació va trobar-li un pis. Una afició, parlar amb la gent i fer teatre. I una cançó, la que sentim de fons, dels Rolling Stones. Fran Mora, bon dia.
Bon dia.
Hola, Fran, bon dia.
Bon dia.
Abans de conèixer la teua història, què és per a tu la superació personal?
La superació personal, 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 és quan t'apoyen i haces un renglón i ese renglón sigues para adelante porque solo no puedes superarte. Porque tienes trabas como para trabajar. Entonces, si tú hay por medio a Arrels o otra fundación que te echan una mano, a la edad que tengo yo ya, como dice el otro, pues no, como no venga con la escoba cuando terminéis vosotros y empiece a barrer. Entonces, la riqueza de la gente que te echa un cable es eso que te hace a ti ser digno.
Per tant, acaba, acaba.
No.
Per tant, la superació personal per a tu sempre ve acompanyada, l'entens sempre amb l'ajuda d'algú altre?
A mi l'ajuda personal, la forma de ser de les persones, si van de corazón, te abren muchas puertas. Si van, como digo yo, que pasan, que solamente piensan en fiestas, en móviles y todo esto, olvídate.
I superar-se en un mateix?
Sí.
Per si sol?
No, superar-te por ti solo te cuesta. Porque te he dicho una cosa, cuando vas a trabajar, enseñas el currículum, vienes con tu prima, llena de por ejemplo, de donde has dormido esta noche, con el saco de dormir y todo esto, vienes. Y lo primero, a ver, la primera sensación es rara. Tú te miras al espejo en cualquier sitio que vas, dices, yo me siento bien. Pero lo malo es que vienes, entre que no has podido ducharte porque ha venido a traer un currículum y todo esto, es fatal.
De seguida, Fran, la ruta et pregunta per abans de dormir al carrer, etcètera, etcètera. Però, Fran, recordes la primera nit?
La primera noche. La primera noche estaba No, esa noche no estuve como un pájaro atontado, dando vueltas por la ciudad, porque no sabía. Me pilló de sorpresa. Y bueno, no es que me pillara de sorpresa, sino que me pilló.
Entenc que no saps gestionar-ho, no?
No. Te quedes en blanco. Es como cuando te echan un jarro de agua porque tú llegas y viene Hacienda y te dice, chico, y tú dices, joder, ¿y esto cómo puede? Ostras, ¿cómo puede ser esto? No. Te quedas en blanco y no sabes qué hacer. Entonces, de un día para otro, ya no vas a estar todas las noches, como digo yo, como los búhos. Despierto, no. Tienes que coger y buscarte un sitio para dormir. Tienes que estar descansado. Pero la primera noche es fatal. El primer día de coger los seres, decir, joder, yo tenía una llave y ahora no tener más que la llave de un trastero. Y que tenga que irme, por ejemplo, a hacer el Camino de Santiago. No una vez, sino cuatro. Y no sabes lo que te espera. Porque en la ciudad que estabas, sabes los males que hay. Pero en la ciudad que te viene, no sabes si te van a sacar una navaja o te van a hacer millonario.
De fet, això era una pregunta que també et volia fer. I aprofito i te la comento ara. Com és el carrer de Barcelona?
El carrer de Barcelona és molt duro, però molt duro. La gent... parecemos que somos inmobiliario, un banco, algo que está ahí puesto porque está puesto. Entonces, el carrer de Barcelona, hay que sensibilizar a la gente. En el sentido de que no es todo ir al Corte Inglés, no todo es ir a... sino intentar que la gente... Hombre, ya sé que hay mucha crisis, ya sé que hay mucho... que hay que sujetarse un poquito un botón de la correa. Pero conté con eso, tener un poquito de corazón. ¿Entendés?
Mm-hmm. En algún momento vas plantejar cambiar... de lloc i viure en un lloc diferent que no fos Barcelona?
Muchas veces te lo propones, dices, chugas, ya que vienen para acá, yo quiero ir para allá. Por ejemplo, ir a Italia, que Roma la conozco, Francia la conozco casi 10 veces, porque me he escapado muchas veces, y muchas veces a lo mejor Italia, por ejemplo, no es porque... sinó perquè la llengua és poc més o menys s'entiende.
Mm-hmm. Abans de continuar parlant del carrer, a mi m'interessa conèixer una mica més qui ets. Hem comentat que t'agrada molt parlar amb la gent, que t'agrada fer teatre, però qui és Fran Mora?
Fran Mora és un xaval, és un individu o un personatge con sus buenos días y con sus malos días. Como todo el mundo, es humano. No es decir, voy a la radio para que me conozca fulanita y menganita, no. Tú me puedes conocer si quieres, porque yo no muerdo. Hay que conocer a la gente. Si tú no conoces a la gente dirá, ¿y esta qué leche quiere? Y perdona que sea tan franco. Uh-huh. Entonces tú dices, lechugas, tiene razón, Raón. ¿Por qué? Porque a mí, si vienes de buenas y me preguntas, yo te contestaré. Si me vienes de malas, con perdón, seas mujer o seas hombre, te voy a decir, hija, vete a hacer ganchillo.
Fran, tu, visquen al carrer, has patit o has notat molt l'estigmatització de la gent? Les mirades de la gent, aquell no atreviment a dir-te alguna cosa.
Perdona que me ría, però no. A ver, la gente, joder, la gente es un poquito que va a lo suyo. No ve el defecto que hay. Yo voy a decir una cosa. Tú ahora mismo vas por la calle ves a un señor que está tumbado porque a lo mejor ha pasado mala noche y sigue durmiendo ahí. Ahí tú ves que hay señores que tienen perritos, perros, y tienen una cosa para que le eches una moneda. No es decir, voy a echarle una moneda, es pararte con él. Huela como, digamos, como una cochinera o tenga colonia de Christian Dior. Pero lo que tenéis que entender vosotros y la gente en general es que somos de carne y hueso, que tenemos nuestras preocupaciones, que tenemos que coger y tener que ir a ver dónde se puede comer, dónde se puede cenar. Hay gente, muchas veces, ya que estamos de la iglesia, hay mucha gente que cogen y te traen algo, a lo mejor un eso de caliente,
un café o
un caldo de pollo, de lo que sea, te lo tomas y un bocata. Te dan conversación y se ponen al lado. Y eso, te desabrochas la chaqueta porque hace calor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es ser humano. Barcelona en sí podría ser un poquito más, tratar más a la gente, conocer más a la gente.
Precisament en aquest sentit, Fran, mira, ahir parlàvem en aquest programa amb el director de Arrels Fundació, en Ferran Busquets, sobre les barreres arquitectòniques, perquè la gent ens entengui. Les barreres arquitectòniques ens estem referint a tots aquells obstacles que impedeixin que la gent s'ageguin un banc a descansar, etcètera, etcètera. Tu te n'has trobat moltes?
No, yo he tenido suerte en este sentido, yo he tenido suerte porque yo he vivido... Estuve viviendo en Montjuïc, luego me bajé aquí a la calle, muy cerquita de Tetuán, que hay un colegio, el Sagrado Corazón, que
es,
sí. Yo tuve suerte en ese sentido de que a mí me llegaban algunas personas, me dejaban una bolsa, otros venían del trabajo y te dejaban una bolsa. Y ya vos ya comías. Lo del tema ese de lo de la calle, en las barreras arquitectónicas, no sale. Por ejemplo, en el liceo, ahí había 4 personas durmiendo. A mí me hizo gracia cuando pusieron esas cositas.
Son las puertas, ¿eh?
Esas cositas tan chulas que digo, y no se hunde. No, eso te cabrea. Las barreras arquitectónicas te cabrea. ¿Por qué? Por esa razón. Porque vuelvo a repetir, no somos nada. Somos cero a la izquierda. La sociedad está acostumbrada o no está acostumbrada, pero que pasa como si tuviéramos la lepra.
¿Tú te has arribat a sentir invisible, Fran?
Yo me he sentido invisible. ¿Sabes con quién? Y te vas a reír. ¿Sabes una persona con 4 patas en Montjuïc, ponerme así las manos, un perrito, y la dueña tirando del perro? Digo, señora, que la tiene más educación el perro que usted. Y muchas veces te cabreas, ¿por qué? Porque tú coges y tienes el estigma, te lo bajan por el suelo. Luego, con perdón de lo que... Luego te pones a tararear canciones, aunque solamente sea una estrofa, y tienes... Ya te levantas tú mismo, porque nadie te va a levantar, como no te levantas tú mismo. Y no me digas que no, porque es cierto. La vida es... Pensar una cosa, que cuando nacemos es una cosa que se dice, venimos de paso. Que algunos se mueran un poquito más temprano y otros se mueran un poquito más tarde, pero vamos de paso. Y hay que tener un poquito de corazón.
En molts casos hi ha moltes situacions de gent que acaba vivint al carrer que és d'una manera, diguem, inesperada.
Bé.
Creus que, en general, falta una consciència de tindre tots més clar que això mos podria passar a tots? Mos pot acabar passant a tots?
Perdón. Tú, él, los que están allí, todos los que estamos aquí, podemos quedar en la calle. Pero vosotros tenéis una cosa. Vosotros, la gente tiene una cosa que se llama piso. Si lo tiene pagado, que es en propiedad, lo único que te van a hacer es, en esta puñetera vida, te van a cortar el agua, te van a cortar la luz, y si tienes frío, te tienes que aligenciar unas mantas para coger. No es decir, yo hago esto, yo... No, no, no. Es pensarlo bien. Cuando estás trabajando, no hacer de lujo tu vida. Haz tu lujo. Tu lujo es pensar en ti cuando estás trabajando, has empezado a trabajar, porque vives un poquito malamente, coges y luchas por ti. No me vayas enseguida. Hay tiendas de segunda mano. No es todo ir a comprar compulsivamente a tal sitio o ir a IKEA y coger y voy a comprar esto, voy a comprar esta mesa, voy a comprar hoy y luego invitar, porque tus amigos, los que tenías amigos de verdad mientras que trabajabas, los pierdes.
¿Tú te pasas de eso, Fran?
A mí me pasa eso. Los amigos que tenías antiguamente cuando estabas trabajando, coges y los pierdes. Te miran así como si fueras un bicho raro. Y yo, bicho raro, no.
En molts d'estos casos també passa que la gent tendeix a voler passar desapercebut i no explica a la família que acaben aquestes situacions. ¿A tu això t'ha passat? ¿No ho has explicat?
No puedes explicar a tu família... no puedes explicar a tu família muchas cosas, porque lo primero que te van a hacer es como cuando vosotros se la ha buscado. No, te las he buscado. Te la han buscado, por ejemplo, el gobierno. No el gobierno este, sino el gobierno que había antes. Me da igual. Entonces cogías y ¿qué hacías? Y lo penoso que es coger, ya que no lo saca a colación, lo voy a decir yo. Y lo penoso que es coger, ir los contenedores donde echamos la basura, coger y tener que sacar una bolsa, metértela a un sitio donde haya poca luz y abrirla a ver si hay algo para comer. ¿Eso es bonito? Y otra cosa más. Es bonito, por ejemplo, los políticos que por la mierda que tenemos de políticos, que tenían que luchar por toda la gente que está en la calle para que no pasen frío, para que no pasen calor. Hay organizaciones como Arrels, hay organizaciones como de los curas, la de Jorobar, Cáritas. Hay muchas organizaciones, sobre todo Arrels, podían coger, y el ayuntamiento mismo, la Generalitat, dejar pisos para que se metan, para que pasen allí gente. Eso sí, no gratuitamente, sino pagando un precio simbólico. Eso yo creo que daría más votos, porque ahora mismo, vuelvo a repetir, los políticos, con perdón de lo que voy a decir, es una mierda.
Parles dels polítics, però de la gent, per exemple, del carrer, que a lo millor en algun moment vol donar un cop de mà i no sap com fer-ho, que a lo millor no sap com dirigir-se i ajudar la gent sense llar, tu com creus que ho podríem fer?
Normalmente a ver, en la, por ejemplo, los asistentes sociales o asistentes sociales, coger, en vez de coger y estar vetaus, que hagan como en Valencia. Que en Valencia tú llegas, hablas con un asistente social y si tú llevas, con perdón, llevas un papelito, un informe del médico, automáticamente te van a atender. Y allí en Valencia, por ejemplo, coges y allí te atienden mejor. No, si llevas uno de estos, te atienden mejor. Si no llevas nada, te van a atender un poco también. No es como aquí, esto está brindado. Esto está que no hay dinero, que no es un presupuesto, pero sí hay presupuesto para hacer obras. Uh-huh. Hay presupuestos para jorobar la mona.
Parlar des de com t'ha ajudat a tu a Reus Fundació. Avui també qui acompanya el Fran és la Mariana, que és tècnica de comunicació de la Fundació. I també m'agradaria preguntar-te tu, Mariana, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Mariana.
Que ens facis 5 cèntims per a la gent que no conega la Fundació. Quina és la vostra feina? Quina és la vostra tasca?
Bé, a Arrel Fundació atenem i acompanyem a les persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona des de fa més de 35 anys. Les orientem, les atenem i intentem acompanyar-les en un camí perquè arribin a assolir l'autonomia, el major grau d'autonomia possible.
Per posar algunes dades, segons un informe que vau publicar al desembre del 2023, a Barcelona hi ha com a mínim vora les 5.000 persones sense llar i d'aquestes 1.384 persones dormen al carrer a Barcelona. 1.384. Per què hi ha tanta gent a Barcelona sense llar?
Bueno, hi ha unes causes estructurals. Sabem totes que bueno, el tema de l'accés a l'habitatge és complicat per la ciutadania en general i per les persones que estan en una situació vulnerable més particularment. Més enllà d'això, també és veritat que nosaltres comentem sempre que les persones tenim certa xarxa, diguéssim, xarxa a nivell social, patrimoni per part de la família, bueno, unes condicions estructurals que sí que condicionen bastant el que ens pot passar una miqueta, no?, a la vida. Sí que ens podem quedar sense feina, podem perdre, tenir certs trencaments, fins i tot familiars o de certs vincles, però bueno, hi ha persones que tenen més números, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'acabar al carrer.
A mi m'agradaria preguntar-li a la Mariana, igual que li preguntàvem al Fran, si som una societat encara molt estigmatitzadora pel que fa a la gent que viu al carrer.
Jo crec que no és que siguem una societat estigmatitzadora. M'agradaria no posar-nos una etiqueta, diguéssim, negativa, no?, sinó que moltes vegades actuem, bueno, amb les presses del dia a dia, les rutines, tothom, bueno, anem com anem, no? Vas pel carrer, potser no veus les persones que estan dormint al carrer, no prestes atenció i tot això també segurament sí que té a veure amb, bueno, amb que potser estaria bé tenir una sensibilitat una mica més desenvolupada cap a les persones que estan patint alguna situació de vulnerabilitat, no? En aquest sentit, nosaltres des d'Arrel Fundació fem diverses accions de sensibilització per intentar que tot això no passi, no? Per intentar que les persones, quan anem pel carrer, com a mínim saludem a les persones que veiem cada dia, que són les nostres veïnes que estan vivint al carrer, els diem hola, què tal, necessites alguna cosa, no sé, portar-los, com deia abans el Fran, no? Fins i tot un brou calent, no sé, parlar amb aquella persona, veure en quina situació està i per poder mantenir un vincle, no? Amb aquest vincle, segurament aquella persona millora la seva situació.
Per, no, només amb això?
Una millora molt petita, no? Òbviament no canviarem la seva situació d'una manera dràstica, però sí que d'alguna manera jo crec que, bueno, nosaltres sempre expliquem que ajuda el fet de poder parlar amb les persones que viuen al barri, i això ho veiem. Nosaltres tenim casos de persones que acompanyem que han establert un vincle molt fort amb les veïnes i veïns del barri, i bueno, i són històries maques a nivell humà també, no? Mm-hmm. Tot i la situació.
Fran, jo també et volia preguntar, l'esperança és l'últim que es perd?
No. Si sabes conjugarla, si sabes jugar, el término de jugar, si tú coges y tienes valor, sales, no es que salgas, porque yo la edad que tengo ya no salgo, yo estoy para jubilarme, pero aparte de eso, si tú tienes un poquito de valor, tienes esto, puedes trabajar y salir. Porque si tú llegas y te sientas y te estás así a verlas venir, olvídate. Te tienes que mover. Mira, yo en el año 2019, yo era primerizo aquí. Yo conocí a Res del año 1996. Pero estuve un año y medio. Me salió trabajo y me fui. Cuando llegué aquí a Barcelona, yo conocí a un gran amigo mío. Este muchacho, fuimos y
por el ordenador,
miró, y estuve haciendo en Primavera Sound,
sí.
Y en Santa Coloma de Gramenet hicimos lo de ropa. Uh-huh. Que estuvieron los de Keep. Pues yo estuve haciendo de seguridad. Pero bueno, también yo era un poquito más joven. Tenía 63 años y podía hacer todavía. Y con todo esto que tengo, con mi edad, todavía puedo dar. Hombre, no salí corriendo, porque si no haría como los chihuahuas. No. Luego, entonces, quieras o no quieras, el que se quiere mover va a encontrar enseguida un trabajo. Es como tú, si por ejemplo, si tú has venido aquí, viniste, te vieron que eres comunicadora, que eres simpática y todo esto, automáticamente ya tienes el trabajo. ¿O no?
O te vas de guanyar una mica i has de defensar que vas a esperar al lloc, a no ser que tuvieras
enchufe. Eso sería otra cosa.
Sí, sí.
Es distinta. Luego, entonces, te vuelvo a repetir, hoy en día, el que yo, por ejemplo, hago teatro. Uh-huh. El lunes llevo al taller, llevo a Carol.
Perquè el Fran, explica una miqueta, Fran, el Fran col·labora amb Arrels, no? Uh-huh. I fa diverses tasques. Entre elles, ens ajuda també quan tenim alguna persona que, per exemple, viu a la llar Pere Barnés, que és una mena de residència, diguéssim, no? Per a persones que han viscut al carrer i tenen la salut deteriorada. El Fran va a buscar a aquestes persones, les porta a un altre lloc i tal.
También doy charlas en colegios.
Mm. I abans d'escoltar la darrera música que ens porta en Fran, Ruth, sí que li volia preguntar tant en Fran com a
la Mariana,
perquè quedi molt clar, i jo crec que aquest ha de ser el missatge una mica també. Fran, del carrer se surt?
Si sabes hacerlo, sí, se puede salir. Porque tú ahora mismo entiendes una cosa, tú estás en el carrer. Tú hoy en día hay medios para ir a ducharte, para cambiarte de ropa. Y si, ya te he dicho antes, que si tú quieres salir, puedes salir.
Mariana, ¿el carrer se surt?
Sí, 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 nosaltres, clar, creiem que
sí. No, a mi no me mires.
Però... bueno, Fran, tu ets un exemple.
És un exemple, és un exemple.
Però creiem que és necessari l'acompanyament de la ciutadania i també de l'administració, no? Per poder tenir recursos i per poder crear la situació apropiada perquè aquestes persones puguin millorar la seva vida.
Mm-hmm. No, mira, a lo que he dicho yo antes... Ya me he salido de la cabeza. A lo que yo he dicho antes, el... Vuelvo a repetir, tienes que ir a una entrevista porque como somos tan quisquillosos, pues tenemos que ir con corbata y con pantalón bien, o sea, bien maqueados. No, hay que mirar el corazón. Tú no puedes ir por la... Tú no puedes ir a una empresa y decirle, oye, perdona, yo es que duermo en la calle. Si estabas el primero, te ponen hasta te la tiran a la basura. No. Tú no tienes, tú no vas a ir diciendo, oye, que vivo en la calle. Búscate la vida como puedas. Búscate la vida como puedas. Te dirían. Y perdona.
Acabem amb més música.
Y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revele.
No ho puc creure. Aquella d'atrás és Núria Ros, que li ha encantat que triessis aquesta cançó, Fran. I a més, tu estaves ballant com si fos un podi d'una discoteca, ara. M'agrada no, molt això.
Perdona, te voy a hacer una cosa. En la vida hay alegrías y hay tristezas. En cuando, porque te salga una... Una alegría, no pasa nada.
¿Por qué has triat esta canción?
Porque esta canción te recuerda a lo que pasas en la Santa Calle. Porque si tú resistiré, porque vas a resistir, porque vas a luchar. Para muchas cosas, para lo bueno, para lo que no es bueno y para lo regular.
Fran Mora.
Dime.
Moltíssimes gràcies per
venir a
explicar-me... Per explicar-nos la teva història.
Mira, voy a decir una cosa antes de terminar. Antes de que yo me vaya. Ya no sé lo que voy a decir. Ah, bueno, sí. Esto que no quede en agua de borrajas. Si lluevo, si no lluevo. Esto que salga bien. Que salga a la luz. Tanto los periodistas como los periodistas de televisión, en vez de coger y sacarme, yo siempre es que le he hecho la culpa a los políticos, y es que es verdad. Los políticos son indeseables. Mariana, te toca.
Gràcies, Mariana, tu també, per vindre.
Gràcies a vosaltres.
Fran, gràcies, ets un valent, que vagi molt bé.
Bueno, chicas, gràcies a vosaltres. Sois muy amables. Y gracias.
De hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel.
Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, minut i mig que passa de 3:15 del matí, no, 3:15 del matí. Mireu, la Fundació de la Caixa presenta a Caixa Fòrum Barcelona el cicle Projeccions, el poder femení en el cinema, una selecció de pel·lícules elaborada ni més ni menys que per la prestigiosa directora de cinema Carla Simón, en la qual diferents dones cineastes exploren la imatge del poder femení a través de temes com el desig, el pecat, la transformació, la creació i l'amor. Això serà del 9 de març al 4 de maig i els amants del cinema que s'acostin a Caixa Fòrum Barcelona podran formar part d'un interessant diàleg que posarà en relleu precisament la mirada del cinema femení a partir del visionat a cada sessió d'un curtmetratge i un llargmetratge firmats per directores. Per conèixer amb més detall tot plegat, ja podem saludar Aina Oliver, del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Aina, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan. Moltes gràcies.
Aina, el poder femení en el cinema que presenta la Fundació La Caixa, el Caixa Fòrum de Barcelona, a grans trets, què podrem trobar-hi si participem d'aquest cicle?
Doncs en aquest cicle se podrà gaudir d'una selecció, com bé deies, molt curada de llargmetratges i curtmetratges on s'explora el poder femení a través de la mirada de directores cineastes. Presentam una sèrie de temes que tradicionalment havien estat mirats des d'una òptica concreta i sovint masculina per explorar personatges femenins que se relacionen amb el desig, amb la creació o la transformació. Podem trobar-hi de tot, des de la que se considera la primera pel·lícula de ficció a la història fins a pel·lícules del segle XXI, adolescents en períodes de descobriment, amors prohibits, dones surrealistes, històries personals de les cineastes i molts de temes més. I a la primera sessió comptarem amb la presència d'Anna Carla Simó perquè ens parli del cine, del cicle, de l'arquitectura que hi ha al darrere i també per presentar-nos la primera pel·lícula. I per les següents sessions tenim uns vídeos breus, meravellosos, fets per l'estudi Carmel, on ella ens acompanya per donar inici a cada sessió.
Precisament, ara ho dèiem, sembla que no erro si dic que una mica darrere de tot plegat també hi és ella, també hi és la cineasta Carla Simó. Com sorgeix aquesta idea de col·laboració?
Doncs mira, quasi des de l'inici en què vam començar a imaginar aquest cicle, la Carla Simó ens va venir al cap. En el final, una cineasta de primera, guanyadora de molts premis, com l'Os d'Or de Berlín, que va ser la primera persona catalana i de territori espanyol a aconseguir-ho, i a part una cineasta excel·lent que justament treballa en el seu cinema aquestes altres històries, petites històries marcades per vincles familiars, per figures femenines i de canvis d'època. Així que ens vam posar en contacte amb ella i des del primer moment se va mostrar superentusiasmada amb el projecte, li va agradar molt la tesi de l'exposició del British Museum i era la primera vegada que li plantejaven un projecte així. I, a més, la vam enganxar com en el moment perfecte perquè estava tancant el guió de la seva pròxima pel·lícula i tenia uns mesos abans no comencés els processos de càsting, de rodatge, etc.
Com dèiem, tindrem diferents sessions del cicle, incloent-hi la projecció de curtmetratges, llargmetratges, la intervenció de Carla Simó, la presentació en el debat posterior. Entenc que, d'alguna manera, també, Aina, voleu recuperar aquest concepte del cinefòrum que havíem perdut una mica, no?
Sí, d'alguna manera sí, perquè en el final el que volem és generar experiències diferents i significatives i fer-ho de la mà de les persones més destacades i rellevants del panorama actual. I d'aquí una mica que el cicle no sols estigui comissariat per la Carla Simón, sinó que també tinguem com aquests vídeos d'ella gravats especialment per això en els Jardins del Cap Roig, on ella ens fa viatjar una mica pel seu univers, perquè al final... Quan treballem amb perfils de tant renom és difícil quadrar agendes i és per això que hem fet aquests vídeos, per poder sentir sempre que tenim una part d'ella en nosaltres en cada sessió i en cada tria que ha fet.
Aquesta tria l'heu fet conjuntament? Heu deixat que Carla Simó fes aquesta tria? Com ho heu plantejat tot plegat?
Doncs, bueno, ha estat una feina bastant com col·laborativa entre dues parts, ja que, bueno, en un principi a ella se li fa aquest encàrrec, però després és una feina com d'anar i tornar, perquè, bueno, ella en aquest procés va fer com un gran retorn en el seu passat de descobrir la seva filmografia que la va com acompanyar en el moment de decidir que volia ser cineasta i bueno, ha estat un procés com molt, molt personal per la seva part, també d'història personal i de la selecció que ha fet i de compartir i també d'aprendre molt d'ella.
Sí, com sigui, Aina, jo crec que hem de posar en relleu encara que el treball de les dones cineastes encara s'ha de destacar molt. De fet, suposo que és una mica la raó de ser del cicle, no? Destacar allò que tants cops ha quedat a l'ombra.
Sí, una cosa va venir amb l'altra, perquè quan ens vàrem posar a pensar en el contingut del cicle, vam veure que podíem escollir pel·lícules fetes per homes cineastes, però també ens adonaven que parlar sobre el poder de les dones ens donava també l'oportunitat de poder reivindicar una feina que moltes vegades ha quedat soterrada o que ha tingut menys recorregut i, per tant, ha estat menys vista. Mira el cas de la Chantal Ackerman, que la tenim en el cicle, per exemple, una cineasta que havia estat sempre d'alguna manera en els marges i la seva pel·lícula l'any passat fou considerada la millor de la història. Que ja sabem que aquestes llistes són el que són, però allò important és que te posa de relleu que aquestes cineastes no són desconegudes perquè no siguin bones, sinó perquè no se'ls va donar l'espai necessari.
També s'ha fet una tasca increïble, si m'ho deixes dir, de recuperar peces audiovisuals històricament poc reconegudes per la construcció d'una memòria històrica, dieu, més diversa i plural. Què ens destaques al respecte? Per què ho heu fet això i què heu aconseguit a través d'això?
Val. Mira, doncs vos he de dir que en alguns casos ha estat molt complicat perquè estem parlant de curts i llargmetratges, en molts casos de directores més o menys conegudes que han caigut a l'oblit fins i tot per les pròpies distribuïdores que distribueixen aquestes cineastes. Hem anat a buscar còpies d'una filmoteca d'un poblet del sud de França, un altre museu del cinema als Països Baixos, una filmoteca de Saragossa. Es curt justament d'en Chantal Ackerman el vàrem haver de buscar sota les pedres i molts dels arxius s'han digitalitzat per primera vegada. Vull dir, s'ha fet una feina de recuperació d'aquestes pel·lícules que no estan a plataformes i que són molt difícils de trobar, una mica com en aquest acte d'amor contagiós pel cinema que té a Carla i amb aquesta voluntat també d'apropar-ho al públic perquè tinguin l'oportunitat de gaudir aquestes peces que si no són a vegades en aquests exercicis de concentrar-los a un espai, serien pràcticament impossibles de veure.
Abans em parlaves una mica de la sessió inaugural del CIM, vull posar-hi la mirada sobre això, perquè la primera sessió la tituleu Sobre el desig. Què presentarà aquesta primera sessió?
Doncs en aquesta primera sessió ens endinsem en el desig de dues noies adolescents que estaven en un procés de descobriment del món i també de si mateixes. I en aquesta tria, la Carla reflexiona sobre la importància de la comunicació i l'educació envers el desig, perquè la curiositat o el desconeixement no se converteixin en una experiència traumàtica. i ho fa a través d'un curs de la Gent Campion, que se diu A Girl's Own Story, que és de 1984, i un llargmetratge de la cineasta francesa Catherine Breillat, des 2001, que se diu Amateur, a la meva germana.
Mm-hmm. De tot el cicle, Aina, ja sé que serà molt difícil això, però de tot el cicle, si hem de dir-li a la gent, hosti, aneu-hi perquè no us podeu perdre sí o sí això, què és el que diries que és?
Ui, m'ho poses difícil.
Ja.
A veure, jo crec que val molt la pena tal vegada aquesta primera sessió perquè Anna Carla estarà ja present, però també t'he de dir que crec que a la mínima que alguna pel·lícula vos cridi l'atenció, aneu-la a veure perquè, com dèiem abans, serà molt difícil després que la pugueu veure en una altra ocasió. Mm-hmm. Llavors, bueno, convidaria una mica a fer com un exercici que crida més atenció, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs anar-hi, perquè és això, perquè hi haurà poques oportunitats.
I si no, fem una cosa, Aina, jo convido tota la gent que hi vagi en aquesta primera sessió, que segur que s'enganxa i després en participa totes, que també és factible. Escolta'm, com es pot accedir a aquest cicle de projeccions? Quina és la manera de participar i com ho hem de fer tot plegat?
Vale. Doncs mira, la informació la trobeu a la web de Caixa Fòrum Barcelona, on podeu fer-vos la vostra entrada, i també, si no, en el mateix centre Caixa Fòrum podeu adquirir l'entrada a taquilla. És un cicle que està obert a tothom, que no està pensat sols en els més cinèfils, sinó que està pensat també per un públic ampli que vulgui descobrir coses, nou cinema, imatges diferents. I bé, i també que no se m'oblidi que aquests vídeos introductoris en tenim una versió feta d'això que està a Caixa Fòrum Plus. Mm-hmm. Que és un... Sí, doncs seria així.
Deixa'm preguntar-te, és la primera vegada que ho feu, això, des del Caixa Fòrum?
Quan dius això, te refereixes a aquest
cicle? En aquest cicle, sí.
Sí, aquest cicle és la primera vegada que ho fem. I també és la primera vegada que Anna Carla Simón feia una cosa així. Mm-hmm. O sigui, que ens estrenem tots amb aquest cicle.
Intueixo, Aina, que si això és un èxit, l'any que ve més?
Home, i tant. Sí, és que aquest format funciona. És una cosa que ens agradaria continuar fent en diferents cineastes i directors i directores.
Mm-hmm. Aina Oliver, del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència del CosmoCaixa, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicant-nos un cicle tan meravellós com aquest. De veritat, el poder femení, no us el perdeu, el teniu ben a propet de casa, el CosmoCaixa de Barcelona, i valdrà molt i molt la pena. Aina, gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies, Joan. He's not your kind.
Surely it would. Baby, I've done it.